Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Els Mossos d'Esquadra investiguen una nova agressió sexual a una dona al barri d'Horta de Barcelona que hauria tingut lloc aquesta passada matinada. Es tracta de la tercera investigació d'aquestes característiques a la ciutat en els últims 5 dies. Dimarts a la tarda una dona va presentar una denúncia per una agressió que s'hauria produït presumptament durant la festa major del barri de Gràcia i prèviament, la matinada de diumenge, una altra dona ja havia presentat una denúncia per haver patit una violació. Precisament aquest dimarts a la tarda unes 400 persones es van manifestar al barri de Gràcia per rebutjar i condemnar la primera de les agressions posades en coneixement de la policia. Més qüestions. L'estiu és una època per descansar, desconnectar de la feina, sortir amb els amics o viatjar per allunyar-se de la rutina. Tot i això, no tothom en pot gaudir de la mateixa manera. De fet, la soledat de les persones grans empitjora en aquest període de l'any. A Badalona, la iniciativa Vacances Amigues, d'amics de la gent gran, pretén donar resposta a aquesta realitat. Ens en donen més detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona. Emma Teixidor, bon dia.
Durant l'estiu, la situació de soledat en la tercera edat es pot agreujar per diversos factors. Moltes famílies i veïns marxen de vacances, l'onada de calor fa més difícil sortir al carrer o la reducció d'activitats en equipaments municipals. És per això que des d'Amics de la Gent Gran proposen tallers per aquests mesos, així com reforçar els acompanyaments individuals a casa de les persones grans. Una d'aquestes propostes és Vacances Amigues, que ofereix uns dies de socialització a la tercera edat a diversos municipis catalans. Una setmana on les persones grans participen en diferents activitats mentre creen vincles emocionals. La badalonina Maria Navarro té 76 anys i ha passat 6 dies de juliol a Calaf, a la comarca de l'Anoia. Envoltats de naturalesa, els usuaris han participat en tallers i activitats com gimnàstica, manualitats o de teatre. Una experiència enriquidora i inoblidable que recomana a tothom. Escoltem la Maria Navarro.
Ha sido una experiencia muy, muy bonita porque yo ya he ido aquí a Calaf 2 veces. He pasado un año muy malo y con muchos problemas y yo cuando he ido allí me he encontrado fabulosa. He venido a recuperar ambiente puro, que yo decía, ay, yo quiero coger todo el aire y que vaya a Badalona y que esté buena del todo. El hecho de estar allí me cuidaban, me mimaban y yo también a las demás.
Actualment en aquestes estades hi assisteixen unes 100 persones d'arreu de Catalunya, unes 7 o 8 badalonines.
Gràcies, Emma. I pel que fa a dades d'ocupació turística en càmpings, abans de l'estiu s'han fet públiques dades que mostren per comarques quines tenen més ocupació en aquesta oferta d'allotjament en serveis turístics de càmpings. Entre aquestes hi trobem la del Maresme. Anem cap allí per conèixer més detalls. Manel Ferrer, Ràdio Premià de Mar, bon dia.
El Maresme es troba entre les 5 comarques que han obtingut ocupacions superiors als càmpings respecte a l'any 2018 en el mes de juliol. Aquest augment el comparteixen notòriament amb el Garraf i l'Alt Penedès i, per contra, perden ocupació l'Anoia i el Berguedà, que entre les dues comarques no arriben a les 2.000 places d'ocupació. Seguint l'ordre per tant percents, el Maresme arriba al 86,3% d'ocupació, seguit del Vallès Occidental amb 85,9%, el Garraf amb 85,2%, el Baix Llobregat amb 84,1%, i quatre comarques més amb valors per sobre del 80%. El Garraf, el Maresme, l'Alt Penedès i el Bages aconsegueixen mantenir el creixement assolit a la primera quinzena, també durant la segona quinzena, i la resta de comarques obtenen variacions interanuals menys positives durant la segona quinzena, destacant els decreixements de l'Anoia i també del Berguedà.
Doncs gràcies, Manel. De moment ho deixarem aquí. Això és tot a aquesta hora. Gràcies per la seva atenció.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt benvinguts, benvinguts al Mar i Muntanya, com diu la nostra veu en off. Ho tenim tot i, evidentment, ho tenim tot perquè som vària gent, diversa gent, fent aquest programa. Tenim els millors fent aquest programa, els millors que són doncs, els companys de Ràdio Salrà, els companys de la Veu de Sant Joan, els companys de Ràdio L'Escala, els companys el company de Ràdio Llançà i els companys també de Ràdio de Torroella de Montgrí, que deixeu-me que digui que aquest divendres ens posarem cara amb la companya de Ràdio Montgrí i la saludarem i podem estar amb ella des de Torroella de Montgrí en directe. I també tenim molta sort perquè tenim els millors aquí també a Vilafant. Tenim el nostre company Josep López, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
I el nostre company Víctor Grau, benvingut, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
I qui us parla, Mercè Mainé. Comencem a entrar en matèria perquè avui el Dia Mundial a mi especialment m'agrada. Deixa'm dir-te que m'agraden molt les danses tradicionals catalanes, sardanes,
tot les això. Tradicions,
les tradicions, exacte. Explica'ns, Víctor, perquè
doncs,
estic contenta avui.
Estàs contenta perquè avui és el Dia Mundial del Folklore. La UNESCO va declarar que aquesta data d'avui es commemori el Dia Mundial del Folklore, una triada en record d'aquell 22 d'agost del 1846, quan l'arqueòleg britànic William G. Thorns va publicar a la revista indionenca Ateneum una carta a la que per primera vegada va usar el terme folklore. Per això, al tenir aquesta relació amb el nom, es proclama aquest 22 d'agost, dia d'avui, Dia Mundial de Folklore. I és l'expressió autèntica d'un poble que abasta les seves tradicions, llegendes, costums, músiques o danses, i precisament aquestes peculiaritats distingides a una cultura i que no es troben en una altra, no? És
exacte.
El que distingeix una cultura d'una altra, aquest
aquí
folklore.
Aquí podríem dir que tenim les sardanes, tenim els castellers, mira, estem precisament sentint una sardana, que és el foc de Castelló, el poble d'aquí de l'Empordà, doncs aquesta sardana, himne del municipi, no sé. Vosaltres heu estat en algun grup de part de folklore? Sardanes, danses,
no.
Castellers? No.
No? Però sempre està bé, no?, a les festes majors, bé, quan veus els castellers...
Amb una colla gegantera,
gegants,
per exemple, no?
Si més no, coneixem les llegendes, coneixem les tradicions de la nostra cultura, per tant, també estem involucrats en aquest folklore que podríem conèixer.
Molt bé, molt bé.
Ens ho passem molt bé, sempre.
I del folklore passem a l'actualitat passada. Què m'ha passat el dia com avui a casa nostra i al món?
No, i al món en general, sí. També. Doncs mireu, perquè dic al món en general perquè ens anem a Londres directament. Ens anem al 1932 i a Londres, quan la BBC realitzava els seus primers experiments a la televisió. És a dir, tal dia com avui, la BBC estava començant a fer els seus primers passos en el món de la televisió i avui en dia és una de les televisions més conegudes. El 1942 a Brasil es declarava la guerra entre Alemanya... Brasil declarava la guerra a Alemanya i a Itàlia. I el 1980 ingressava a l'Arxiu Municipal de Girona els fons de l'arquitecte Ricard Giral i Casa Desús. El 1995 entrava en funcionament el nou pont de vianants del carrer Lorenzana sobre el riu Unyà i el 1997 s'adjudicava a l'empresa Rubau Terrés les obres de rehabilitació del sector del Pou Rodó de Girona. I el 2001 s'acabaven les obres de cobriment de la séquia del Munar de Girona i l'any 2004 hi va haver una efemèride ben important i és que al Museu Munch d'Oslo, dos quadres de l'expressionista Edvard Munch, El Crit i Madonna, van ser robats en plena llum del dia.
Ostres, el Crit de Munch, qui no té present la imatge del Crit de Munch, que hi ha una emoticona del WhatsApp, doncs, que és exactament,
sí,
molt semblant,
exacte,
eh?
Exacte, vindria a ser això, un homenatge gairebé en aquest quadre. Però és que van ser recuperats dos anys després d'haver-los robat.
Ostres!
Mireu, el robatori es va produir un diumenge al matí, quan dos homes fortament armats i encaputxats van interrompre el museu i es van endur tres quadres. El Crit, Madonna i un altre que en el moment no va ser identificat. Les obres podrien estar valorades entre uns 100 milions d'euros. I el director del Museu Nacional... Sun Nordgren va dir que tenien l'esperança d'això, de recuperar-los, perquè veien difícil que en el mercat negre es pogués vendre aquests quadres, doncs, perquè eren molt populars i fàcilment serien identificats. Però tal com us deia, no va ser fins dos anys més tard que la policia noruega va trobar els dos quadres que els va trobar, van ser robats per dues persones. Les obres eren de les més famoses de l'artista, com us deia, eren la Crit i la Madonna, i segons va informar el 21 d'agost de l'any 2006, en el diari Dagbladet d'allà, un lladre de bancs noruecs va oferir la devolució de tots els quadres a canvi d'una reducció de la seva condemna. O sigui que, ja veieu, ben interessant aquesta anècdota, si més no, dels quadres d'Edvard Munch.
I parlant de robatoris, deixa'm que recordi... No, ja que fa uns quants dies, a finals de la setmana passada, sortia la notícia, ho sabíem la notícia, no sé si ho vau poder veure, que van robar una parella de gegants del Vendrell. Parlàvem de folklore, doncs mira, molt relacionat amb aquesta efemèride de robatoris i precisament amb el folklore han robat una parella de gegants del Vendrell.
Que van robar el remolc i estaven els gegants a dins.
Exacte.
I...
Més o menys com el que deies tu, perquè són dos peces que, a veure, tenen un valor i són unes peces que són... Bé, qui comprarà uns gegants, no? No sé, no, jo no els tindria...
Et sorprendria, Mercè, la gent.
A la meva habitació no els tindria per decorar uns gegants, no? Però bueno, no sé, ja ho veurem.
Bueno.
Fem una cosa.
Des d'aquí donem tot el suport a la gent del Vendrell.
Exacte.
I esperem que ben aviat els recuperin i que tot hagi quedat en un ensurt i doncs això, que els puguin recuperar.
Perdona, que he interromput la teva gran secció dels Sants, perdona.
Bueno, encara quedava una efemèride, M'ha retallat encara una efemèride i tot.
Perfecte.
El 2016 moria el periodista i escriptor gironí Narcís Jordi Aragó, als 84 anys. Ell va ser redactor en cap de la revista Vida Catòlica, va dirigir el setmanari Presència i també fou corresponsal del Teleexpress. I ara sí, la meva gran secció, els Sants.
Va, digues, a veure, què ens sorprendràs avui?
És que em faria il·lusió que llegissis algun... Podem fer... Jo llegeixo un, tu llegeixes un altre.
Va, vinga. No està preparat això, eh?
Santa Maria Magdalena.
Sant Anastasi de Suània.
Sant Ciril d'Antioquia.
Sant Gualteri de Lodi.
Sant Jeroni de Pàvia.
Sant Manaleu de Manat. Això t'ho has inventat.
Sant Plató d'Ancira.
Santa Cinques de Filips.
Santa Cíntiques de Filips. I aquest últim li farem llegint a en Víctor. Vinga, Víctor.
Ostres, Víctor, vinga.
Sant Vandregilcil de Fontanella. Ho he dit bé, Mercè?
No ho sé.
Sí, ho has dit bé. Doncs molt bé.
Tens una categoria més que no pas jo. Ara el que volem fer és posar-hi una mica de música. Si et sembla, posem-hi música d'aquí, del país. Anem a escoltar o Cas Grasses, Serem Ocells, ja que estaran aquí amb nosaltres, a casa nostra, pràcticament aquí al costat, a Figueres, en el Festival Acústica.
Amunt, si encara hi ets, és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Ens esfons en tot és fosc quan ho veiem tot perdut. Avui vull ser l'ombra del núvol blanc, vull sentir que sóc aquí. No miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt. Alça el vol, marxa lluny. Em fa seguir, potser no sabent el fons em fa feliç. Digue'm qui podria saber millor que tu els cops que has vençut l'angoixa i has viscut. Per mi no cal que deixis de fer res, vull que sentis que ets aquí. Si algun dia et perds, segur que et serveix. Si ara et ve de gust, vés-te'n cap amunt. Marxa lluny. I'm
Doncs després d'aquest apunt, d'aquest, podríem dir, deixeu-me que faci un barbarisme, aquest subidon, anem a saludar els nostres companys de les emissores, a repassar l'actualitat, però abans deixeu-me que digui que avui és dijous, evidentment, tot el dia serà dijous, i celebrarem que regalem entrades de cinema aquí al Mar i Muntanya. Per tant, si ens estàs escoltant en directe, molt atent a l'emissora, perquè en un moment determinat del programa obrirem línies telefòniques i regalarem dues entrades per anar als Cat Cinema. Així que molt atents al programa d'avui. Ara sí, anem a l'actualitat, comencem anant cap a muntanya, a veure si també els ha pujat la temperatura o com estan, quina és l'actualitat que hi ha a Sant Joan de les Abadesses. Anem amb el nostre company Guillem Planagumà des de la veu de Sant Joan. Bon dia, Guillem.
Molt bon dia a tots i totes. Doncs des de Sant Joan de les Abadesses, des del Ripollès, avui estem pendents, primer de tot, de l'atenció d'un home doncs, que havia robat amb força en 8 domicilis del Ripollès. És un home de 33 anys, relacionat amb delictes també a Camprodon i a Sant Pau de Segures, i es busca a la resta de la que seria el seu grup criminal, per així dir-ho, els Mossos d'Esquadra, de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud, van detenir aquesta setmana passada, el dia 9, un home que pertanyia a un presumpte grup criminal que havia participat amb 8 robatoris amb força en diferents domicilis del Ripollès. Com us dèiem, un home de 33 anys, que juntament amb més persones que formen presumpte, és el presumpte autor dels robatoris en habitatges entre el juny del 2008 i el maig d'enguany. A més, els 8 robatoris perpetrats al Ripollès que es van produir el maig del 2019 a Camprodon i Sant Pau de Segúries. Els investigadors també relacionen aquests 3 robatoris comesos amb un altre a Sant Cugat del Vallès i 2 al Maresme, tots en domicilis particulars. El detingut ara està encausat com a membre de grup criminal, a més de l'autoria dels robatoris en, com us diem, aquests domicilis. A més, el Ripollès, una notícia de clau esportiva, i és que el Ripollès Xavi Rabasseda jugarà al Mundial amb la selecció espanyola absoluta de bàsquet. És la primera vegada que el jugador de Ripoll disputarà per primera vegada una Copa del Món als seus 30 anys. I així, això serà el setembre que ve, de manera que, com sempre amb els ripollesos esportistes, que ja n'hem conegut uns quants aquí al Mar i Muntanya, els desitgem tota la sort del món. Per acabar, una notícia de caire cultural, i és que avui volem recomanar-vos cultura, per acabar la nostra secció d'actualitat, i és que us volem recomanar l'exposició Sentiments en vitrines, que està exposada al Museu Etnogràfic de Ripoll, que acumularà els 90 anys justament d'aquest museu etnogràfic, tot i que fa més de 100 anys que va començar la història del museu com a tal, en tant que arxiu, va ser l'any 1929 quan se'l reconeix com a tal, com s'instaura i s'inaugura com a museu. Així, Sentiments en vitrines és l'exposició que acull el Museu Etnogràfic de Ripoll, com us diem, que commemora aquests 90 anys d'història del museu. La mostra es va obrir al públic el passat 9 d'agost, i tot i que el museu fa més de, com us dèiem, gairebé més d'un segle que està obert, no va ser fins al 29 quan se'l va reconèixer com a tal, i és això justament el que se celebra. I això és tot fins ara des de Sant Joan, des del Ripollès.
Doncs gràcies, Guillem Planagumà, des de la veu de Sant Joan. Ara anem cap a Ràdio Celrà. Bé, no, avui amb el nostre company Lluís Salabert no està a Celrà, està a Bordils, oi, Lluís? Bon dia.
Bon dia. Segurament sentireu una mica de soroll. Estem a Bordils, a la plaça del poble, davant del casal del poble. I justament qui ens ha donat servei a poder emetre és el Bar Sipi, un bar emblemàtic de la plaça que ens ha facilitat la connexió. Ens han comentat que el dia 15 de setembre tancaran. Llavors és l'únic bar del poble i el que dona el servei com a centre cívic. Veurem quin és. Després nosaltres, quan acabem al Mar i Muntanya, entrevistarem a l'alcaldessa per preguntar-li sobre aquest fet i altres membres de l'Ajuntament. Dir-vos que aquí a Bordils estem pendents d'aquesta festa major. Bordils està a tocar Celrà i té una petita part del terme municipal a l'antic camp d'aviació de Celrà, que havíem parlat en el programa. A Bordils, ja estan a punt per aquest vespre començar la festa major, que durarà 5 dies, i tindran havaneres amb les anxovetes. Per destacar, diferents, no faltaran el pot petit ni la nit musical, però també tenen com a altres fets, doncs, activitats, és el futbolí humà, i aquest any faran una xindriada popular. Un altre poble que també farà festa major aquest cap de setmana és Cervià de Ter, que està a l'altra riba, i que aquests dos pobles estan units per una passera que travessa el riu. És una passera recent, no té un any, i és positiu aquesta passera per als caminants o ciclistes, però com vam parlar un dia, no és positiu pels caiistes. Vam parlar amb el caiac del Ter. L'activitat que podem destacar de la Festa Major de Cervià de Ter és una presentació d'un llibre d'un descendent del municipi que es titula Quan calmin els mals vents, tornaré. L'autora és Pilar Francés. I fins aquí, no sé si sentiu gaire soroll.
No, se sent bé, se sent ambientillo, home, com ens dius que aquí Bordils doncs ja està en Prata Major, doncs és normal doncs que hi hagi ambient i hi hagi soroll des d'aquí, des de Vilafant, en concret, que nosaltres estem aquí a Vilafant, doncs una salutació per tota la gent de Bordils que ens estigui escoltant ara mateix, que tinguin molt bona festa major. Passa'ns una foto, Lluís, que així la penjarem a les xarxes socials.
D'acord.
Perfecte, doncs mira, de Bordils ens anem cap a l'Escala, cap al mar, amb el nostre company Juanjo López de Ràdio L'Escala, que també la cosa va de festa major, ja s'està preparant la festa major de l'Escala, oi? Juanjo, bon dia.
Bon dia, Mercè. Sí, ja l'estem preparant, ja és pràcticament aquí. Esteu tots convidats un altre cop, però com em torneu a fer el lleig de les havaneres, ja no us convido més,
Ja vindrem, Juanjo. Ja muntarem una excursió a Mar i Muntanya amb el Fort Cuga de Fort Garatge Central i vindrem a la Festa Major de l'Escala, va.
Així m'agrada. Doncs sí, va, anem a parlar de les primeres activitats a la Festa Major de l'Escala d'aquest any 2019. Doncs com dèiem, a les portes d'una nova festa major, l'Escala acull des d'aquest divendres els primers actes previs de la festa, dos de caràcter esportiu i dos més culturals i festius. El tret de sortida el donarà, com cada any, el Club Atletisme a l'Escala i Empúries amb la marxa nocturna de l'Anxova, que enguany celebra la seva desena edició. La caminada popular no competitiva es celebrarà el divendres 23 d'agost i vol aconseguir que els participants gaudeixin en família d'una sortida nocturna a peu en un indret únic i privilegiat. El recorregut d'uns 7 quilòmetres, degudament senyalitzat i apte per a totes les edats, sortirà de la Riba Petita a Platja de l'Escala a les 9 i mitja hores del vespre, tot passant per Sant Martí d'Empúries i de nou cap a la Mar d'en Manassa. Tots els interessats poden fer la inscripció a partir de les 8 de la tarda a la Riba Petita. Per a aquells que prefereixin fer la cursa un ritme més alt o volen entrenar una mica, ja tenen disponible el recorregut de la caminada a Wikiyoc, sota el nom de l'Escala en Marxa Nocturna. Recordar que per fer la cursa és ideal portar bon calçat, roba apropiada i imprescindible un frontal o llanterna. Enguany, com a novetat, no hi haurà avituallament d'aigua, per això aquells que ho necessitin hauran de portar cantimplora. Seguint amb les activitats esportives, el dia 24 d'agost començarà el 27è torneig obert de tennis i l'11è de pàdel, un torneig clàssic del Club Tennis L'Escala que sempre compta amb molta participació. Les finals, com sempre, seran dissabte 31 d'agost. Per participar del torneig, aquells que encara no hagin fet la seva inscripció tenen temps fins demà. I diumenge, a partir de les 6 de la tarda, arribarà la primera activitat cultural, festiva i familiar de la festa. Arriba l'edició 31 de la trobada gegantera de l'Escala. En Paret i la Maximeta sortiran de l'Ajuntament per encapçalar una trobada amb un total de 9 colles i més d'un centenar de participants. Els actes previs acabaran amb la nit de sardana el dimecres 28 d'agost a 9:45 del vespre. La plaça de la Sardana s'engalanarà per acollir la principal de l'Escala i la cobla Foment del Montgrí. Doncs, Mercè i estimats oients, aquí us esperem a l'Escala, que us farem lloc perquè vingueu a gaudir de les nostres festes.
Perfecte, doncs no sé quin dia vols que vinguem, Juanjo, perquè ens has desgranat tantes activitats, no sé, vinguem un dia, perquè tots no sé si donarem l'abast, hem de fer el programa.
Aquí us espero, ja ho sabeu.
Va, vinga, fet. Nosaltres aquí, Ràdio Vilafant, doncs avui us explicarem que la colla castellera d'aquí Figueres, d'aquí al costat de Figueres, que són de color lila, no sé si els heu vist, les camises liles, que ara es diuen els merlots, que és el seu símbol, podríem dir, el seu com diguéssim, el seu animal de referència. La colla castellera de Figueres, doncs, els merlots, com dèiem, ha iniciat una campanya inspirada en la popular sèrie d'HBO, Joc de Drons, que segurament tots els membres de l'equip d'aquest programa heu vist, una campanya que vol aconseguir superar els castells que han fet fins ara a la colla castellera i aconseguir que tant els excastellers com tothom qui li agradi al món castellers, ja tant siguin de Figueres com siguin de l'Alt Empordà, vull dir, tu, gent de l'Escala, o fins i tot, mira, si volen, gent de Celrà o gent de Sant Joan les Abadesses venir a assajar i fer castells amb la colla dels merlots, doncs seran benvinguts. Aquesta campanya es titula Eights Are Coming, els vuits arriben, no? Aprofitant doncs la famosa frase de la família Stark, que és Winter is coming. Aquesta campanya, doncs, el seu president de la colla castellera, David Pujol, ens explicava així d'on va sorgir la... No el podem escoltar, ens explicava doncs, que això, que a la colla castellera els agradava molt aquesta sèrie i per això van optar per fer aquesta campanya. Esperem que tinguin molt d'èxit i que aconsegueixin.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que no es pot desembarcar a la Meda?
L'any 2010 es va crear el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. En aquest moment es varen definir dues reserves naturals parcials, una a la part submergida al voltant de les Illes Medes, i una altra als aiguamolls del Baix Ter. En aquest moment també es va declarar la part emergida dels Illes Medes com a reserva integral. Això vol dir que no es pot desembarcar sense una autorització especial del Parc Natural. Avui hi viu una gran població de gavians argentats i nidifica una important població d'ardells, és a dir, ocells com els plugabous, el martinet blanc, el martinet ros i el martinet de nit. També hi fa el niu el cormarí emplomallat i el falcó peregrí. Les plantes creixen evitant la roca nua dels penya-segats i aprofitant la part on hi ha terra. Aquí trobem la pastanaga marina, el fonoll marí, l'ullastre i la malva, que comparteixen l'espai amb exòtiques com la ungla de gat i la figuera de moro. Avui en dia, qui puja a la Meda són investigadors que van a fer recerca d'ocells o de plantes, o tècnics que van a fer manteniment del far, que es va construir a la part més alta l'any 1868 i que ha estat renovat, modernitzat i automatitzat. També s'hi organitzen algunes pujades a la Meda amb finalitats educatives i de divulgació, sempre amb l'autorització del Parc Natural. Si voleu visitar les illes, informeu-vos de quan és la propera pujada a la Meda.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala. Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972-77-1666. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Del 29 d'agost a l'1 de setembre torna l'Acústica de Figueres. 8 escenaris i 40 concerts amb Fangoria, Oques Grasses, Zoo, Buos, Iseo and Dodo Sound, Dorian, Su, Lil Dami, Ramon Mirabet i molts més. Amb Food Trucks, Market, Walk Street. Més info a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
Mari Muntanya.
el programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i Muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs nosaltres ens hi tornem a posar després d'aquests consells publicitaris, eh? Avui tot molt lligat amb el tema del folklore. Jo he parlat dels castellers, de la colla castellera que està doncs amb aquesta campanya de Juego de Dronos, no? Aprofitant l'impuls de Juego de Dronos, doncs els merlots fan aquesta crida a tothom a participar i apuntar-se a la colla, doncs, per poder aconseguir aquests castells d'avui. Tot molt ben lligat, i part de la nostra cultura, doncs, és el nostre espai, l'espai on ens trobem, els nostres indrets, eh? A nosaltres ens agrada molt anar-los descobrint, i avui anirem, com li dic jo, a Alta Muntanya, anirem cap a Sant Joan de les Abadesses, perquè el nostre company Guillem Planagumà, des de la Veu de Sant Joan, ens ha preparat un reportatge sobre el riu Ter, ens descobreix l'indret del riu Ter. L'escoltem.
Avui toca aquí al Mar i Muntanya parlar d'indrets, avui ens toca a la Veu de Sant Joan, i és per això que hem convidat el nostre prescriptor de naturalesa, el nostre expert en ambient i en naturalesa, el Pau Ortiz. El Pau Ortiz, de seguida el saludem. Ell és membre de l'associació Alter, que fan divulgació i educació ambiental. Entre d'altres, doncs, un dels projectes que tenen entre mans és el casal de natura Alter, doncs, que estan duent a terme aquests mesos d'estiu aquí al poble de Sant Joan. Treballen i visiten, doncs, diferents paratges de tot el Ripollès. La seu parola tenen aquí Sant Joan. Avui, Pau, l'indret que ens vens a parlar és un indret concret pel que fa a natura i vegetació, potser, però ampli, no? És el riu Ter, que en el seu pas per el Ripollès i per Sant Joan. Bones, Pau.
Bon dia. Doncs sí, el riu Ter travessa la comarca del nord a sud i passa per Sant Joan. Llavors, doncs, té diferents espais i ha estat vertebrat el paisatge i ha vertebrat fins i tot la societat durant segles aquí a la comarca i també a Sant Joan, està clar.
Molt bé. El riu Ter té 200 quilòmetres, una mica més, de recorregut des de que neix a Ull de Ter, aquí al Ripollès, fins que mor a Pals. Passa també per Ripoll, on s'ajunta amb l'altre gran riu de la comarca del Ripollès, que és el Freser. En el Ripollès, doncs, des de, com dèiem, des de Ull de Ter fins a Ripoll, que ja passa a seu zona després, no? Té uns 50 quilòmetres de recorreguts. Un dels indrets, un dels paratges que en el seu pas del riu Ter pel Ripollès i pel nostre poble, per Sant Joan, que potser és més conegut tant per visitants com també per gent de fora, és el Gorg de Malatosca. El Gorg de Malatosca, no, que en parlàvem aquí al Mar i Muntanya, també un lloc, doncs, familiar, perquè és molt agradable per banyar-se, és molt maco a nivell de paratge. No sé si ens en pots parlar una mica d'aquest paratge i també de com és el riu Ter en el seu pas per aquí, quina vegetació hi trobem, quins animalons hi trobem.
Molt bé, el Gorg de Malatosca es troba en el marge dret del riu Ter. De fet, és un gorg format per la ria de Malatosca, que davalla d'una vall que ve des de la població d'Ugassa i de més amunt. Per tant, recull aigües de Serra Caballera, passa per Ugassa, passa per el Gorg de Malatosca i finalment desemboca en el Ter. Llavors és realment un gorg ample i maco, amb un gran salt d'aigua i actualment amb uns accessos que facilita que la gent el pugui visitar i s'hi pugui banyar i s'hi pugui refrescar. Llavors, doncs, clar, es troba unit directament amb el riu Ter. De fet, el gorg es troba a pocs metres de la seva desembocadura de la riera de Malatosca amb el Ter, i per tant la fauna i la flora que podem trobar en el gorg de Malatosca està relacionada directament amb la que també hi ha en el Ter.
Molt bé, i exacte, just és això, no? Que és molt concorregut per visitants. A vegades potser que no ens trobem un paratge tan maco, tan acollidor i tan bé, no, natural, però alhora, com deies tu, amb aquests accessos tan accessibles que hi ha avui en dia, potser a vegades ens oblidem, no? Però al Gorg de Malatosca hi ha un gran ecosistema, no?
Bé, sí, hi ha, evidentment, si hi ha un ambient aquàtic, doncs tenim un ecosistema aquàtic, que és, doncs, tot el bosc de ribera que tenim al seu voltant i tota la fauna i flora que hi viu associada. També tenim fauna aquàtica i tenim doncs, espècies que, des d'invertebrats fins a peixos, i passant per diferents ocells que poden alimentar-se o poden viure en aquella zona. Llavors, doncs, clar, la freqüentació és interessant perquè la gent pugui veure i conèixer-ho, però cal recordar que cal ser correctes i respectuosos amb l'entorn, i això no sempre passa.
Aquí, tant si són el Gorg de Malatosca com no, al llarg del pas del Ter al Ripollès, suposo que potser hi ha diferents tipus d'ecosistemes, així en general, o no tant en general, si ens en pots dir els diversos, quins animals hi podem trobar? Quins animals són més fàcils de veure? Quins no ho són tant, però sabeu que hi són?
Bé, si ens centrem a Sant Joan, teníem un ecosistema més homogeni, perquè estaríem en un tram similar del riu Ter, i llavors ens podem citar una fauna més similar. Si anem més amunt i anem 7 cases amunt, el riu Ter ja canvia bastant, perquè estem a l'alta muntanya. Aquí a Sant Joan podem trobar espècies boniques i emblemàtiques com el blauet, per exemple, que és un ocell estupendo, com diu el seu nom, és de color blau, també té taronja, i el blau és una mica fins i tot verdós. És un animal que és capaç de pescar peixos petitets i llavors es posa damunt d'una branca sobre de l'aigua, i el que fa és mirar aviam si passa algun peix, i si passa algun peix es llença de cap dintre l'aigua i amb el seu bec llarg els captura com si fos una llança, en torna a sortir de l'aigua i dalt de la branca s'empassa el peix. És un espectacle tant per colors com per la forma de viure.
Molt bé. Mamífers en trobem?
Sí, mamífers també en podem trobar uns quants. Com a mamífer de riu, les poblacions de llúdriga s'han anat recuperant, i en el Ter ara en tenim forces, i aquí a la zona de Sant Joan se'n poden veure. Jo tinc una experiència personal, que aquest mes de gener em vaig poder veure un parell a la zona de la colònia Lleudet, i vaig poder veure una bona estona. Estaven a força distància de mi, els miraven prismàtics, però les vaig poder veure una bona estona com entraven i sortien, i aquests animals es mouen d'una manera que sembla que juguin, sembla que puguin que estiguin a la piscina a l'estiu nosaltres, ells estaven en el riu en ple gener i entraven i sortien com si fos l'estiu, no tenien cap problema, i anaven, o capturant o refrescant-se o fent cap bus, des del meu punt de vista, que és el que podia veure jo.
Molt bé, jo recordo també, ara que parlaves d'experiència, recordo de petit també haver vist llúdrigues, si no recordo malament, els aiguamolls de Calgat, en el pas del Ter entre Ripoll i Sant Joan, que hi ha un mirador, també hi ha uns petits aiguamolls, si no ho dic malament. No sé si és que jo vaig tenir molta sort o és que abans n'hi havia més de llúdrigues.
Bueno, sí, és un pantà, és un pantà, però clar, genera la cua del pantà genera una sensació similar a lo que serien els aiguamolls, perquè va retenint l'aigua i fa una zona d'aigües quietes, no? Antigament sé que n'hi havien de llúdrigues, sé que n'hi havien forces. No tinc dades, no sé comparar-ho, però sí que n'hi havia. Jo crec que si de petit em vas veure, jo crec que ets bastant afortunat, perquè justament no fa tants anys que van començar a introduir la llúdriga a la zona de les aiguamolls de l'Empordà, i a partir d'aquí, i a canvi també de les millores de les condicions de les aigües dels rius, ha anat expandint-se fluvià amunt, terra amunt, i ha arribat fins aquí, i ha pujat més amunt tot el tram del riu Ter. Així és que jo trobo que va ser una escena molt bonica la que vas veure.
Molt bé, i sempre, ara que dius això que s'han introduït aquesta espècie, a vegades sembla que totes les notícies que ens venen d'animalons com aquests, que potser veiem menys sovint, siguin gairebé negatives, no? En el seu moment potser havíem vist gats salvatges, linx aquí al Ripollès, i sembla que cada cop n'hi ha menys, que estan a punt d'extingir-se. El llop també sembla que ara n'hi ha més, ara n'hi ha menys, l'os... Però sempre passa això o a vegades hi ha bones notícies? Que aquestes espècies, per exemple, que et comentava, no? El llop, l'os, el gat salvatge...
Bueno, primer de tenir en compte que qualsevol població d'animals té fluctuacions, és a dir, que pugen i baixen, i per tant hi ha moments que n'hi ha més i hi ha moments que n'hi ha menys. També les condicions ambientals han anat canviant amb el temps. Hem passat de fa uns 70 anys de pràcticament que no hi havia boscos a tot Catalunya a que tenim una superfície forestal molt gran. I això fa canviar les poblacions d'espècies animals. Clar, per mi va ser una sorpresa quan vaig saber que als anys 60, als anys 1960 aproximadament, el porc senglar era una espècie que estava en perill d'extinció. Clar, sobte, no ara? Perquè els senglars hi ha per tot arreu i fins i tot entren a les poblacions, a les ciutats. Bé, un dels avantatges que ha tingut el senglar és la recuperació de les masses forestals, que és on s'hi ha pogut refugiar. Això també li passa al cabirol, i llavors això també pot afavorir altres espècies. Llavors els depredadors són les espècies doncs, que potser es recuperen més lentament perquè depenen de les primeres. És a dir, és una piràmide tròfica en què la base és la producció vegetal, després teníem els herbívors i finalment els carnívors. De carnívors sempre la població és més reduïda perquè dependrà de la quantitat d'herbívors que hi hagin. A més que a causa de ser carnívors han estat un problema considerats un problema durant segles per part de les persones perquè podien depredar o depredaven sobre el bestiar domèstic que tenien pasturant. Llavors, doncs, les poblacions de carnívors han estat reduïdes a causa de la pèrdua de preses, per un costat, durant tot molt de temps, i per la persecució directa per part de les persones. Llavors, actualment, la situació és diferent i comença a haver-hi més presència de depredadors. Linx, que jo sàpiga, no en tinc notícies, jo personalment no ho sé si n'hi ha, crec que si n'hi ha és una població super escassa, n'hi ha molt poquíssims, però molt pocs. Gat salvatge sí que hi ha una població que va fent. El gat salvatge per això és un animal molt i molt tímid i és difícil de veure i de poder detectar. L'os aquí a la comarca no es tenen tampoc unes referències que jo sàpiga que siguin fiables de que n'hi hagi. Potser n'hi ha hagut algun que ha passat a partir de les reintroduccions que es van fer per part dels francesos a la zona més propera a la Vall d'Aran i al Pallars, i que allò s'han pogut expandir fins aquí. I el que sí que s'està recuperant, però molt lentament, és el llop. El llop, per això, té una presència actualment esporàdica. Hem de tenir en compte que els llops, quan estan estables, viuen en manades, viuen en grups, i actualment al Ripollès no tenim cap grup reproductor. Així és que el que tenim són exemplars solitaris que circulen amunt i avall i que estan doncs, en expansió. Són joves, en general són joves, que jo sàpiga, són joves en expansió.
Molt bé. Em parlaves una mica abans quan parlàvem del Gorg de Matos, que d'aquest indret punts del riu Ter doncs que en el seu pas pel Ripollès doncs són més accessibles i més coneguts per la gent, que s'ha de tenir precaució, no?, quan visitem aquests paratges, és evident. Ara relacionant una mica amb aquesta potser pèrdua o no pèrdua, en aquest cas d'ecosistema, evidentment l'acció de l'home també hi fa amb el fet de deixar deixalles, no? És a dir, vosaltres quan feu aquestes visites al riu i aquesta, tot l'exercici que feu amb l'associació Alter, en especial suposo que amb el casal que esteu fent aquests mesos d'estiu, feu una divulgació important, no?, també de la importància de no deixar deixalles, no sé si us en trobeu moltes.
Sí, de fet, és que és una de les grans pegues que trobo jo, que en general la gent crec que no és gaire conscient de la quantitat de residus que generem i que tot sovint doncs, aquests residus, per un motiu o un altre, van a parar on no toca. Evidentment hi ha la gent que no està gens conscienciada i que els deixa a qualsevol lloc i llavors marxa d'un lloc que hi ha anat a gaudir-lo i el deixa de manera bastant deplorable. Hi ha aquella gent que es pensa que d'altres ja faran la feina per ells, i hi ha gent que no és conscient doncs, que doncs, potser amb uns altres hàbits de compra doncs, generaria menys residus i facilitaria que, doncs, que hi hagués menys brossa a tot arreu. Nosaltres ja fa temps que, no només amb el casal d'estiu, sinó que amb moltes activitats que fem d'educació ambiental en canalla, portem bosses de brossa a les motxilles i a mesura que anem caminant per diferents indrets anem recollint aquesta brossa. Nosaltres som l'exemple i és una manera que els joves, els nens, puguin col·laborar i puguin adonar-se doncs, que ells també poden fer aquest gest. Fent aquest gest aconsegueixes dues coses. Una és reduir les deixalles que puguin haver-hi en l'entorn i l'altra és ensenyar que ells també ho poden fer i evitar que no aboquin, que en deixin, que ells quan siguin una mica més grans puguin ser conscients de que les deixalles no marxen soles.
Molt bé, Bordi, ens parlaves avui d'aquest indret que és tot el riu Ter en el seu pas pel Ripollès. Hem pogut conèixer una mica doncs, quin tipus d'indret tenim a nivell de paratge natural, quins animals hi podem trobar, també quines plantes, una mica el seu indret. En tot cas, molt interessant no, aquesta reflexió també final de la importància de cuidar-ho. No? A vegades, quan parles d'un indret concret, potser, no?, d'un paratge, el Gorg de Matos, que és obvi, no?, que és important cuidar, no?, i quan hi anem, no?, però també encara amb una entitat com és molt més gran, tot el riu Ter, no?, doncs encara pot ser més delicat, no? Perquè hi ha més factors. Bé, donem les gràcies per venir-nos a parlar de nou d'aquests indrets que tenim aquí a Sant Joan i a la comarca del Ripollès, i bé, que seguiu molt, doncs, i que seguim gaudint molt, durant molt temps més d'aquests paratges naturals. Gràcies, Pau.
Gràcies a vosaltres.
Doncs gràcies, Guillem Planagumà, des de la veu de Sant Joan, per descobrir-nos el riu Ter, aquest entorn que ens has presentat aquí de la zona del Ripollès. Nosaltres ens ha entrat gana, després de recórrer aquest indret de Sant Joaní, i el que volem fer ara és, doncs, posar-hi una recepta d'aquestes que us portem, que ens ha preparat el nostre company Josep López, que va estar entrevistant els alumnes del casal de l'Escola Hostaleria aquest estiu. Avui ens porta una cosa dolça, un postre ben dolç. L'escoltem, si us sembla.
La cuina del mar i muntanya.
Avui de nou ens en anem a l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, en el seu casal d'estiu de cuina i pastisseria, per conèixer un postre d'allò més exquisit, una tartaleta de llimona i merenga. I en aquest cas ens la presenta l'Alba Bonal, un alumne de 14 anys. Agafeu paper i boli i apunteu aquesta magnífica recepta. Els ingredients.
250 grams d'ou, 200 grams de sucre, ratlladura de llimona, 200 ml de suc de llimona, 15 grams de farina de blat de moro, 50 grams de mantega, 160 grams de farina d'arròs, 80 grams més de farina de blat de moro, 90 grams de mantega, 75 grams de sucre, 50 grams d'ou, clara d'ou i sucre en glaç.
La preparació.
Per fer la crema de llimona, primer batim els ous i el sucre i el foc i afegim la... Posem al foc i després afegim la ratlladura de llimona, el suc de llimona i la farina de blat de moro. Ho movem bé fins que quedi una massa homogènia i deixem espessar al foc lent. Després afegim mantega, que l'hem escalfat prèviament, i bueno, deixem reposar. Per fer la base quebrada, barregem farines, la farina de blat de moro, la mantega, el sucre, els ous, ho barregem tot i ho posem a la nevera 30 minuts. Un cop la massa està refredada, la posem en un motllo i la posem al forn 20-30 minuts a 180 grams, a graus. Deixem reposar la massa perquè es refredi i després li posem la crema de llimona i ho tornem a posar tot a la nevera. Per fer el merengue, que el posarem al cim de la tartaleta, muntem les clares a punt de neu i afegim el sucre. I després afegim crema pastissera i la barregem i després amb una màniga ho posem al cim de la tartaleta.
La presentació.
En un plat amb la tartaleta, amb foc, cremes el merengue i queda més durat.
No sé vosaltres, però jo només escoltar aquesta recepta ja se m'ha fet aigua a la boca. Me'n vaig directament a la cuina a fer aquestes tartaletes de llimona amb merengue.
Deliciós. Només puc dir això, aquesta recepta que ens ha costat el nostre company Josep López, aquesta recepta que va aconseguir anant al casal de l'Escola d'Hostaleria d'aquí de l'Alt Empordà, que està situada a Figueres. I ara ha arribat el moment de solucionar el repte. Perquè el nostre company Lluís Salabert, des de Ràdio Salrà, que avui està a Bordils, que el tenim físicament a Bordils, havia de trobar persones que confessessin o que, en tot cas, que si no estaven enganxats a les xarxes, doncs que diguessin que no ho estaven. Què t'has trobat, Lluís? Explica'ns.
Home, el primer que he trobat realment ha sigut bastant fàcil. Ha confessat una mica. És interessant l'explicació que em fa. Si voleu, l'escoltem i després comentem.
Perfecte, doncs escoltem el primer tall que ens portes avui del repte.
A veure, jo crec que les xarxes socials són una molt bona eina si es fan servir de manera adequada. Però crec que se'ns està anant de les mans el tema de xarxes socials. I per què? Doncs perquè creen addicció. Vale? El plaer que tens al veure un like, vale, és el mateix que el que tens quan et menges un pastís, vale, i el teu cos detecta el sucre. Llavors, tu sapiguer que tens un dispositiu sempre amb tu que et pot donar el plaer que et dona el sucre, et fa que t'enganxis a ell i que el tinguis que mirar constantment, i també que pateixes si no agafes aquest like que esperaves tenir o si tens menys dels que pensaves tenir. Llavors, això en cossos que s'estan desenvolupant, en serveis que s'estan desenvolupant de nens petits, de nenes petites i d'adolescents, és molt perillós, perquè un cervell que crea addicció a aquestes edats, aquesta addicció la manté durant molt de temps. I això canvia la manera en què la gent se relaciona entre ells. Llavors, una manera de relacionar-se a través de xarxes socials, vale, pot ser molt agradable perquè no t'enfrentes a l'altra persona cara a cara, perquè no et poses tan nerviós, perquè no tens tanta por al rebuig, però a la vegada són relacions molt més superficials, vale, que no acabes de conèixer ben bé a la gent que tens davant i que, en definitiva, no són tan reals com el contacte humà. I jo crec que la gent està fent això amb les xarxes socials, substituir-les per al contacte humà. I aquí és quan perden el seu valor positiu. Llavors, quina ha sigut la meva opció? Jo la meva opció és utilitzar les xarxes a nivell professional, però gairebé mai les utilitzo a nivell personal. Llavors, si jo vull saber què fa una persona o vull parlar amb ella, la truco o quedo amb ella, no ho faig per xarxes socials, però sí que a nivell professional les faig servir per enviar missatges sobre la meva professió, per parlar amb gent, per ajudar-la, per comentar coses i sobretot amb gent que no tinc propera i que no puc veure, perquè si és gent amb la que puc tenir contacte, doncs llavors quedo amb elles. I el que sí que faig és acotar-me els temps en què puc mirar les xarxes socials. Jo tinc una hora per mirar les xarxes socials i després sé els moments puntuals durant el dia en què em permeto mirar si tinc likes, si no, si algú ho ha vist. Però el que no deixo és que el meu cos em demani constantment mirar el mòbil i jo estar tota l'estona mirant el mòbil. Perquè si no, sé que em faré addicte, que ja m'estic començant a fer addicte i sé que això no és la vida real, ni vull estar massa temps pendent d'una tecnologia que m'aporta moltes coses positives, però que també té la seva part negativa.
Doncs això és el que ens explicava la primera persona que has entrevistat tu, Lluís. Ha confessat que havia aconseguit superar-ho, no?, pel que m'ha semblat entendre.
Bé, us he de dir que, a veure, el proposar el repte aquest, jo, al mateix moment, per una entrevista amb en José Fernández, que és ell, que és un psicòleg coach, llavors, o life coach, que em diu, i bé, vam aprofitar per preguntar-li aquest tema. Bueno, no sé si s'ha notat una mica com parlava. I
ho tenia molt clar, jo he trobat que ho tenia molt clar. Sí.
Llavors, us hem penjat un vídeo a la xarxa, al Facebook de Mari Muntanya, on es veu ell amb aquesta entrevista i al fons he posat el logo de Mari Muntanya.
Jo ja n'he vist un trosset. O sigui que aviat llavors, el podeu veure al Facebook. I després, qui més vas trobar?
Llavors hi ha una dona que, doncs això, escoltem-la.
No, no estic gens enganxada a les xarxes socials perquè no m'agraden i perquè trobo que no és prou confidencial privatitzat i jo sóc més del tu a tu, de face a face, en vivo y en directo y mirarte a los ojos cuando hablo con las personas. Para mí eso es, vamos, primordial. Xarxes, Facebook no en tinc, ni Instagram tampoc, ni Twitter, ni res d'això. Si m'apures, en su momento me apunte a LinkedIn per trobar feina, però tampoc ho utilitzo perquè tinc feina, per tant, correu electrònic i WhatsApp i para de comptar. I WhatsApp també moderado, vull dir para de comptar. Me agobien bastantes les xarxes socials, perquè penso que la millor xarxa social és in situ amb les persones, de tu a tu. Per mi això, ja torno a repetir, per mi és primordial. A més, no és el mateix veure la cara de la persona quan t'expressa i quan parla i les emocions que a través d'una pantalla. No té res a veure. Per tant, continuo dient que face a face, en vivo i en directo.
M'encanta aquest en vivo i en directo, perquè es podria aplicar al programa de ràdio.
Per això tenim tantes ganes. Per això tenim tantes ganes de veure'ns els divendres.
Exacte. Exacte, podríem dir que el nostre programa és com una xarxa social, no? Perquè no ens veiem però ens comuniquem, no? El que passa que estem en directe i utilitzem les xarxes socials també per comunicar-nos, no? Molt bé, repte assolit, Lluís. Gràcies.
Home, Aquest ha sigut més fàcil que l'anterior, eh?
Sí.
Recordeu que l'anterior era buscar, gràcies als aplaudiments, era buscar una persona que cantés. Allò va ser més complicat.
Ha sigut molt però te'n vas en sortir, també. Vull dir, molt bé, molt bé.
Sí, però algú que canti més o menys bé, doncs...
Bueno, però encara que no cantés bé no passava res. Així arribíem tot, home, no passa res. Gràcies, Lluís. Sento aquí que tens molt d'ambientillo, eh? No sé si hi ha alguna cosa de festa per aquí. Et deixem que puguis esbrinar-ho. Nosaltres, si et sembla, posem, abans d'actualitzar-nos amb els companys de la xarxa de comunicació local, amb el butlletí de les 12, i posem una miqueta de ritme d'aquest que ens entra ganes de ballar. Vinga, va, escoltem aquest tema musical. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Heaven breaks like a heart. Heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La lluvia canta para nosotros, suave y hermosa.